de mig matí, sintonia d'opinions. Primer programa d'aquest any 2022. Saludem els nostres tertulians. Antoni Puig, bon dia, bon any, benvingut.
Bon dia, bon any, encara que la climatologia ara ens fa...
Una mica la guitza, una mica la guitza, sí. Octavi Formatxer, bon dia, també bon any.
Bon dia, i esperem que aquest 2022 sigui molt millor que l'anterior, eh?
Esperem que sí.
Esperem i desitgem.
I tant que sí. Lourdes Auquer, bon dia, bon any.
Hola, bon dia, bon any.
Doncs vinga, deixem ja enrere les festes, ja per fi, no?, que han acabat.
Ah, sí.
O no teníeu ganes que acabessin?
Bueno, i tant que sí. Bueno, sí.
I que les mascaretes no serveixin de mordassa, eh?
Això.
Que ara les estem portant per fer l'emissora, per fer el programa.
Com que els jubilats no tenim vacances, ens és igual que s'acabin com que no. Sí, la veritat és que sí.
Sí, però una cosa són els dies normals i l'altra les festes de Nadal, no?
Sí.
Que si sobre taules llargues, que si menjars molt més de l'habitual... No sé, dic jo, eh?
Sí, tant.
Encara que més o menys a vegades introduïm variants, eh? Perquè la meva família hem passat el Nadal en una casa de... d'aquestes de muntanya a Morella de Montsant, a la Morera de Montsant. I hem descobert el Priorat. Tan a prop i tan lluny, eh?
Sí, sí, tenim un entorn que no el coneixem, sí, ben bé, i que valdria la
i
pena.
I nosaltres l'hem passat al cap d'any a Navarra, en una casa rural també. Superbé, sí.
Però els virus corren per Navarra, bueno, per tot arreu.
Home, i per on no corren els virus? Corren per tot arreu.
Per tot arreu. Sí.
Corren per tot arreu.
És curiós, eh?, perquè tant Navarra com el País Basc, com Aragó, els tres tenen uns límits d'infecció altíssims. Navarra, sobretot, ha trencat totes les barreres que hi havia.
I
és un país que té una sanitat perfecta. Si hi ha una sanitat bona a Espanya és la Navarra.
Sí, però potser és precisament per això que es detecten més casos, perquè aquí, els casos en funció de què es detecten, en funció de si et fas la prova o no. Si no et fas la prova, no es detecten els casos.
Evidentment.
En el nostre cas, no ens hem fet la prova, no sabem, potser hem estat infectats. Llavors, una societat on es fan moltes proves, és lògic que es detectin també més casos. Des de que tothom va a la farmàcia i compra el test i tot això, i es fan moltes més proves, s'estan detectant molt més casos.
Sí.
Es detecten 20.000 casos diaris i 16.000 i 30.000 i no sé què. Bueno, doncs per què? Doncs perquè la gent es fa més proves. Sí. Abans, quan la gent no es feien proves, no se'n detectaven tants. El que hem de mirar és l'ocupació dels hospitals i, sobretot, de les unitats de cuidados intensius, que això és el que més preocupa. Mica en mica s'està estabilitzant bastant i sembla que no s'arriba a les cotes de l'inici de la pandèmia, ni molt menys. Per exemple, les UCIs ara estan amb 500 malalts, més o menys, que això és molt menys del que estava al principi.
Però ja deia que 500 ja era el top, eh?
Però ja estem, mica en mica, va pujant cada dia. I això és el que ens hauria de preocupar. Que es detectin 23.000 casos al dia, doncs, bueno, vol dir que hi ha molta gent que s'ho mira, no? És això, no?
No, després deuen haver també algunes motivacions polítiques, perquè no totes les comunitats s'han adoptat el mateix sistema de tancaments i tocs de queda i de més.
Per exemple,
la Comunitat de Madrid segueix mantenint l'activitat com si res hagués passat.
Sí, és curiós, llavors, no?
Sí, és curiós. I, esclar, les xifres que dona Madrid no són massa coherents ni amb la quantitat de població que hi ha, ni amb la mobilitat que té aquesta població ni els seus hàbits.
A
l'Aragó, per exemple, hi ha 1 milió d'habitants a Saragossa, però no hi ha gaire població. En canvi, està molt afectada, però segurament pel que diu l'Octavi, perquè hi ha molta gent que està sota control, o el País Basc o Navarra, però Madrid segueix sent la incògnita.
Però Madrid, segons diuen, és una de les comunitats amb més morts de tota Europa.
Però no ho diuen.
Això s'està dient.
No
el que passa
diuen.
Que aquí no es diu.
No.
Però fora d'aquí sí que es diu. I bueno, no sé si fer-ne cas o no. Jo no ho sé.
Recordo que la Generalitat va declarar 25.000 morts amb les epidèmies, amb les onades anteriors. I el total d'Espanya encara no ha arribat als 100.000. Llavors, aquí hi ha alguna cosa que no va. Hi ha alguna xifra que no acaba de grinyar.
Bueno, suposo que les xifres dels morts es pot manipular perquè no queda clar, no? Si una persona mora per Covid o si mora per una altra cosa. Perquè moltes vegades no mora per Covid, però pot ser que una malaltia que hi estigui associada pot ser que generi doncs, una mort més ràpida, no? O s'acceleri el procés de l'altra malaltia, que no és la Covid, però per causa de la Covid, i llavors resulta que es mori del cor o es mori d'una altra cosa.
Però, no? Octavi, quan compares xifres de mortandat amb les de l'any anterior, realitat surt, eh? S'ha mort més gent aquest any.
Exacte, no, això sí, perquè més o menys hi havia un número més o menys regular de morts cada any, no? Sí. Llavors, aquest augment és el que ens pot fer pensar que ha sigut, però això no és exacte, però et dona una pista.
Ara en aquest moment no sabem d'on estem. A nivell de xifres, us en recordeu que l'any passat contínuament hi havia una catarata d'informació. Ara no tenim idea globalment a Espanya com està.
No, perquè els científics tampoc no ho saben.
Jo vaig posar avui a Facebook, 7 milions i pico de contagiats i 89.000 i pico morts a Espanya, et parlo. Ara, sí, si és veritat o no, perquè, clar, com que cadascú posa la seva xifra...
Sí, esclar,
però, informació... bueno, que t'esglaia, sí, eh?
Sí.
T'esglaia.
No, estarem a prop dels 100.000, incidències.
T'esglaia, vull dir.
No, el que està bastant clar sembla ser que aquesta variant Omicron, doncs, és molt més feble, però molta de la gent que estan ara als hospitals són encara de la onada anterior,
de la Delta,
sí, no? Sí. Que són els més greus, i sobretot els no vacunats. El que sembla clar és que la vacunació, poc o molt, si no totalment, però poc o molt, alguna cosa fa de positiu, no? Fa que no, que la infecció no sigui tan greu. Precisament, bueno, avui han començat les escoles i les escoles ara han dit que si hi ha un nen o dos en una classe infectats, que no s'ha de confinar la resta, només seria quan hi hagués 5 infectats en una classe.
Perdona, Octavi, abans d'anar amb això, voldria donar les dades de la Roda de Barà en quant a infeccions. Val a dir que augmenta com a tot arreu, no?
Clar.
Però, vaja, que diagnosticats amb PCR i test d'antígens els últims 7 dies, 86 persones. Si tenim en compte els últims 14 dies, serien 173 persones.
Mare meva. Bueno, més o menys són 80 i pico cada setmana.
Déu-n'hi-do, eh?
80 i pico cada
setmana. Bueno, amb una població de 5.000 habitants.
Per una població com la de Roda. Sí.
Si hagués estat a l'estiu una època d'aquestes de gran aglomeració...
No és dels llocs, evidentment, que està més elevat, eh? La taxa de reproducció és de 0,92, no arriba a l'1.
No arriba a l'1.
Però, vaja, clar que ens preocupa, evidentment que ens preocupa. Sí.
Home,
com no ens ha de preocupar?
Bueno, mira, nosaltres estem fent el programa amb mascareta. Uh-huh. Ho diem als oients,
sí.
Perquè,
sí.
Perquè
sí,
vegin
sí,
que sí. Prenem precaucions.
Si no ens senten tan bé, vol dir que estem amb la mascareta posada, no?
Sí, que no és per gust.
No.
Que era una mesura que tant de bo que s'hagués posat en marxa abans,
perquè
ja ens haguéssim estalviat molts disgustos.
No es tenia que haver tret la mascareta. Estem acostumats.
No, ja ens hem acostumat, sí.
Ja ens hem acostumat.
Que quan...
Home, i pel carrer i tot, ja ho fas com una cosa automàtica.
No, però és veritat, eh? Quan... Inclús ho fas com una prevenció, ja no per tu i pels altres, sinó perquè quan ve vent o quan ve fred et poses la mascareta. Vull dir, és una cosa que ja la treus de casa com el que es posa a l'abric, eh?
Però tenint en compte que, clar, a veure, vosaltres dieu que us heu acostumat. Jo no m'he acostumat, per exemple, a la mascareta. Jo trobo que és incomodíssima.
Que va.
Que és incomodíssima i que anar pel carrer amb la mascareta, per mi és...
No. Acostumant no és la paraula, però...
A l'hivern és francament incòmode perquè s'entenen les ulleres. Els que portem ulleres...
A veure, i a l'estiu et sua tota la cara.
Sí.
Còmode no ho és.
I se t'irrita quan... Sí. I a més, nosaltres que hem cantar amb mascareta és un pal,
no
la veritat.
Home, i tant, et vas empassant
Jo crec que en alguns moments estàs negatiu, perquè d'alguna manera les bactèries que tu respires i que es queden enganxades a la mascareta,
clar.
Arriba un moment que suposo que inclús pot ser un niu d'infecció que després et tornes a empassar, no? Potser, dic jo, no?
De fet, diuen els dentistes que han augmentat les infeccions degut a això.
Clar.
Perquè tot el que tenim quan expulsem ens ho tornem a...
Ara també és veritat, ara que dius dels dentistes, suposo que els hi haurà baixat la clientela perquè la gent Ara els hi costa anar al dentista amb mascaretes.
Sempre costa, no?
Sí, però...
Jo parlo per mi, eh?
No, jo dic, ara em fas pensar que hauríem de passar-hi perquè...
Clar.
En tot cas, segurament la mascareta la portarem molt de temps.
Sí.
Sembla?
El que és curiós és que no fa gaire, fa poc temps, no?, que ens n'enrèiem d'aquells japonesos o aquells xinos que passejaven per Barcelona amb una mascareta i ens n'enrèiem pràcticament, no? Dèiem, mira aquests, què fan, no? I ara som nosaltres els que...
Com ha canviat el compte?
Com ha canviat, no?
I el dia 11 de març de l'any passat, al començament de la pandèmia, em van donar una mascareta com la que porteu vosaltres, d'aquestes quirúrgiques, i el metge em va dir, no te la treguis ni per dormir.
Sí.
I me'n recordo que vaig agafar el metro i es va buidar el vagó amb el que anava. La gent pànic, quan em van veure entrar amb mascareta. Anava a Badalona, clar, es va buidar el vagó, em vaig quedar sol al vagó. Tu.
És que al principi es feia com estrany quan veies algú amb mascareta i encara no s'havia establert tot
ja
arreu.
Ja s'havia
no?
parlat i al veure entrar una persona amb mascareta et fan el buit.
És estrany, és estrany.
Però bueno, si anaves en metro i tossies o estornudaves, tothom fugia corrent. Eh?
Jo estava la mar de tranquil, però...
En tot cas, tornem al tema que comentaves abans, Octavi, han començat les escoles.
Sí, a les escoles...
Han canviat els protocols.
Els protocols són aquests, no? Que si hi ha 5 o més infectats, llavors la classe es confinarà 7 dies, no més de 7 dies, es creu ja suficient 7 dies, i a més, la resta d'alumnes de la classe es podrà fer un test d'antígens gratuït. Es podrà anar a les farmàcies i se'ls podrà fer un test gratuït a tots els de la classe on hi hagi hagut més de 5 infectats. No? Sí, i a més, ahir el president Sánchez deia que l'Estat havia comprat 300.000 pastilles d'aquestes de la Pfizer, que es veu que és un antiviral, que és quan ja tens la malaltia, no? Perquè no sigui tan greu. I també, sembla ser que es distribuiran als centres de salut, no? Sí. Bueno, mica en mica anem aprenent i sobretot anem aprenent que això serà una cosa que ha vingut per quedar-se i que serà doncs una cosa estacional com la grip i que hi haurà d'haver uns protocols generals de cada any i segurament ens haurem de vacunar, segurament perquè hi haurà, aniran sortint noves variants, com ja passava amb la grip, perquè si recordeu que la grip cada any era diferent.
Sí, va mutant.
Va mutant i d'alguna manera...
Ara diu que ha sortit la Covid i la grip, no?
Bueno, a mi em van posar la tercera.
La Florona, no? Es diu?
Juntament amb la vacuna de la grip per separat, eh?
Clar.
Una cada braç em van posar.
Una cada braç, però al mateix moment, no?
Sí,
al mateix dia, jo també.
Al mateix moment,
vaig seure aquí i em va venir una noia per cada banda i nyic-nyac, no vaig tenir temps ni de protestar. No?
L'any passat no van tindre grip, no van passar grip.
Clar.
Potser per l'efecte de portar mascareta.
Sí, suposo.
En tot cas, els tests d'antígens ens els hem de seguir pagant de la butxaca? No sé què penseu d'això.
De moment, sí.
Aquí hi ha molt...
Però n'hi ha? Perquè per Nadal no n'hi havia, eh?
Sí que n'hi ha, sí.
Si és negoci, n'hi hauran.
Com les mascaretes, no?
Perquè l'altre dia va sortir el senyor aquell noi gallec que explicava que a Portugal valien 2 euros, em sembla. El preu d'altres països en relació al d'Espanya... No té parangon. Aquí hi ha campi qui pugui.
Bueno,
s'ha fet un negoci impressionant.
Ahir el senyor Sánchez, quan va sortir a dir això de les pastilles que deia ara, va dir que estaven treballant en una forma de controlar el preu del test d'antígens.
Ara, no?
Ara estan començant, ara s'hi han posat a treballar sobre això, no?
Sí.
O sigui que, bueno,
jo
aquí,
només,
com sempre,
el que estic dient des de l'inici d'aquesta pandèmia... és que al·lucino amb la gestió que s'està fent a tots els nivells.
A tots els nivells.
No parlo de Catalunya ni de partits polítics, parlo en tots els nivells.
És com si haguéssim...
La gent que mana, o els poc coneixement que tenen de les coses, o el poc que se'n refien dels professionals que sí que entenen de les coses, però clar, entenc que des d'un despatx és molt fàcil de fer lleis, no?
Clar.
I de posar normes. No sé, jo penso que s'ha fet una gestió improvisada totalment. Ara tirem cap aquí, ara tirem cap allà, ara canviem això, ara canviem... Anem provant. Sí. I els que patim tot això som, sobretot, nosaltres.
No, hi ha una cosa que hem de recordar, sobretot quan tornin les eleccions, que és que el govern va agafar el control absolut de tot. Quan se li va desbocar l'epidèmia l'any passat, sobre el mes d'abril-maig, ja va traspassar el mort als ciutadans.
Clar.
La responsabilitat de la contaminació la va traspassar als ciutadans. No, si agafes tu el control, segueixes amb el control fins al final.
Però és que tots els països estan igual.
Si recordeu, hi havia els militars aquells que hi entendran de pirotècnia, bueno, pirotècnia, de balística, però no crec que hi entenguin de virus, i estaven tractant l'epidèmia com qui està fent la conquesta d'Estambul.
Sí.
Jo crec que els polítics no fan cas dels científics i posen per davant els interessos polítics i econòmics, i ja està, és així així de fàcil.
Bueno, i que també molts científics també han aprofitat l'oportunitat de tindre un micròfon davant per dir la seva. I s'han apuntat a un moment, cadascú dona la seva teoria.
Bueno, però això ja no ho trobo malament, això.
Per motivar la població...
Clar, sí, ells són els que hi entenen, no? Nosaltres hem de fer cas d'aquesta gent que suposadament estan preparats per això.
Sí, però els polítics donen l'excusa de que, com que no hi ha una línia molt clara entre els científics, perquè els científics cada un es posa la seva teoria, com tu acabes de dir, doncs ells diuen, sabeu què? Doncs, ara manarem nosaltres, tirem pel dret, i llavors posen per davant el seu interès. Fixeu-vos que ara actualment ja estem en campanya electoral, falten 2 anys, però ja estem en campanya electoral.
Sí,
i surten enquestes cada dia, que si el PP avança el PSOE, que si el PSOE no aconsegueix la majoria, bueno, s'està parlant com una campanya electoral. Per tant, cada vegada que surt un polític i obre la boca, té un efecte electoral.
Sí.
I llavors, quan estem amb, vull dir, expenses d'això, què voleu? Què voleu? Aquí els científics no pinten res. Jo l'altre dia, l'últim dia que vam estar aquí, vaig comentar que el pobre Argimon segurament no li devien explicar que en el moment de que el feien conseller hauria de deixar aparcat a la seva butxaca, doncs, la seva feina de metge, no? Perquè és que, clar, diu, si fa declaracions com a metge o declaracions com a polític, què ha de fer, pobre? Vull dir, clar, si fa declaracions com a metge, se li tiren a sobre els polítics, i si fa declaracions polítiques, se li tira l'oci nocturn i tothom se li tira a sobre, i pobre home, ja m'explicaràs.
Ara està potser perquè hi ha un govern de concentració, però fixeu-vos en aquestes parts del govern i les seves opinions, que hi ha com una espècie de tendència a que un ministeri faci una intrusió en el camp d'un altre ministeri. Per exemple, el mateix que ha passat amb en Garzón parlant del consum de carn, que ha entrat directament al terreny del Ministeri d'Agricultura.
I ara els altres s'han revelat, també.
Clar, i amb sanitat, doncs, ha passat que tothom hi ha ficat cullerada amb el tema de la sanitat. Clar. Però, bueno, el ciutadà, jo penso que és més sensat del que sembla. Com a mínim, si nosaltres som ciutadans, intentem fer totes les proteccions.
Jo penso que el ciutadà ja estem fins al capdamunt.
Sí, estem molt cansats.
Estem molt cansats. Això és la realitat.
I penso que també passen una mica els ciutadans, Passem una mica ja.
No, bueno, cuidado.
Passem, però...
Segons la franja d'edat, nosaltres potser perquè tenim por de morir, perquè estem més a prop de la mort que les generacions joves, no? I prenem precaucions com el que estàs dient tu. Si has tingut contacte amb algú que segurament ja no vols contactes amb ningú més.
Sí.
Però, clar, quan veus les discoteques i els botellons i altres
quines
coses...
Quines discoteques? Si els hi han tancat ja fa un munt de temps.
No, de discoteques a botellons, ja que s'ha sortit el canvi.
I per què hi ha botellons? Fora, què han de fer els joves? Què han de fer els joves? Tancar-se a casa? Hem d'entendre que no és així.
Bueno, les discoteques s'han tancat a Catalunya, però que jo sàpiga a Madrid segueixen funcionant.
Doncs mira...
Bueno, a Madrid, clar, perquè l'Ayuso va dient venir todos.
Oh, clar, doncs potser que hi anirem, amb aquest pas.
Bueno, el més castís de tots és l'estat d'Israel, que l'estat d'Israel ha tingut ara una infecció tremenda, i diu, bueno, doncs que vingui el turisme. Nosaltres, com que ja estem tots infectats, que vingui el turisme.
Saps què hem de fer? Aquesta pregunta que acabes de fer, Sònia, de què hem de fer amb els joves, dona'ls-hi feina. Si s'han de llevar a les 6 del matí, a lo millor no tindran gaires ganes d'anar a la discoteca ni de fer botellons a la nit, no?
Octavi, dona'ls-hi feina, que no saps que estem en una democràcia, no en una dictadura.
Bueno,
ara no s'han de fer valles de los caídos ni pantanos.
Home, els joves...
Hi ha molta feina a fer,
moltíssima. Però hi ha unes normes a la Comunitat Europea sobre el treball col·lectiu i el treball social.
Bueno, doncs treballs socials n'hi ha molts,
Sí, i netejar els boscos i obra pública.
I obra pública.
Però l'obra pública, com que la fan les empreses privades a Espanya, clar, ja hi som, clar, con la iglesia mostomal.
En comptes de gastar-se els diners en armament i en submarinos que no floten i acorassats i tot això, doncs potser seria millor gastar-los en donar feina als joves. Bueno, és una opció, no? Sí, sí.
Hi ha indicis que potser dintre un paio d'anys l'OTAN ja no existirà. A veure si és veritat, que ens estalviarem molts calés.
Bueno, no, n'hi haurà un altre, que no es dirà OTAN i que serà, es dirà Tano. És igual.
Estalviant, sí. Estalviar, no sé. No és una crec, paraula que no la contemplen, em sembla. No,
llavors ja vindrà la invasió extraterrestre.
Clar.
En cas que costarà més diners.
Molt bé, doncs deixem el tema Covid, si us sembla, perquè ja... Ens estem saturats de Covid, ja estem fins dalt de tot.
Sí, sí.
Hem de dir. Anem a parlar d'una trista notícia que coneixíem i coses que de vegades, doncs, malauradament passen. Són els accidents en algunes atraccions, en aquest cas a Mislata, un accident en un inflable que malauradament ha tingut un desenllaç molt trist, no?
Sí, sembla que avui ha mort la nena que havia estat, que es va emportar l'inflable, que va sortir volant, es veu, pel vent. Bueno, és un accident més, és un accident que, bueno...
És el tercer d'aquest tipus que hi ha en poc temps, eh?
Sí. Bueno, però ha mort una altra... La primera, la primera nena de 8 anys,
Ha mort dues nenes, sí.
Dues nenes, sí.
No, a veure, que són accidents que suposo que algun fallo hi devia haver i, bueno, són accidents, igual que els accidents de trànsit.
Bueno, que diu que era un cop de vent molt fort, però...
Sí. Un cop de vent molt fort pot fer caure un avió, eh?
Jo m'imagino els pares, el desespero Ha de ser horrible, Ha de ser horrible.
Sí, sobretot...
Ja va passar una vegada, també, amb un
refredat. Sí, aquí a Caldes de Malavella, em sembla que va ser, també va morir un nen i després amb una... en un restaurant que tenia un...
Sí, ha de ser terrible, això.
Sí, però... algun fallo tècnic segurament hi ha hagut, o si no, doncs és el temps, o un excés de vent, o, vés a saber. Aquests dies hem vist també per la tele una roca que es desprenia al Brasil i que queia sobre un vaixell i no sé quants morts hi han hagut. Bueno, coses que són imprevisibles. Els accidents de trànsit, si tothom respectés escrupolosament les normes, possiblement no hi hauria accidents. Però, clar, són accidents, noi? Sí.
Sí, són accidents.
No, molt lamentables. Són accidents perquè són... Jo sóc el primer a lamentar-ho, però... Són accidents que...
Són inesperats.
Que de tant en tant, doncs, es poden produir. I que tu corres el risc d'estar dintre d'un accident d'aquests. Esclar, que això no es pot evitar. Sí. Però si féssim això, no sortiríem de casa. Diríem, escolta, si em pot passar això, si em pot passar allò, doncs has d'anar i jugar-te-la cada dia, no?
No sé.
Suposo que, home, no tenim gaire informació i no sabem si es deu a una falla tècnica o...
Ara ho estan investigant, encara no.
Es veu que això s'està investigant.
Mira, Octavi, totes les atraccions de fira, les que es munten i es desmunten per cada festa major i tal, cada vegada són més sofisticades.
Sí.
Aquí a Roda Barà hi havia unes instal·lacions, pops i aquelles coses. Clar, són peces mecàniques que es munten, es desmunten i tenen un desgast, que van descompensades perquè hi ha més gent una banda que l'altra i tal. Tard o aviat es produiran accidents.
Es munten i desmunten en molt poques hores, també s'ha de dir, perquè, escolta, ara estan aquí i demà estan en un altre lloc.
Hi ha una cosa que es diu fatiga de metalls. Qui sap si un dia, per exemple, en una muntanya russa d'aquestes de fira ambulant es peta un carril. Fins i tot PortAventura la miren de dalt a baix, però tampoc no hi ha res perfecte a aquest món. Pot passar qualsevol cosa.
Bueno, el dia que vam anar nosaltres a PortAventura, se'n va anar la llum i la gent va quedar penjada.
Ens vam quedar sense llum i es va quedar penjada dalt del dragó gran.
Tenen grups electrògens i tot.
Imagina't.
Van tenir d'anar amb grues a treure la gent d'allà dalt, clar.
Ah, no es van fer baixar mecànicament?
Què va?
No.
Van anar amb unes escales allà i el van treure amb grues.
Mare meva.
Quin susto,
I van ser unes hores, només.
Sí, unes hores.
Van ser poc rato, però... Clar.
Home, unes hores, poca estona, no sé si és,
Doncs un rato, no me'n recordo.
Un rato, sí, perquè estàvem veient l'espectacle i es va quedar tot fosc.
Sí, i al final l'espectacle es va acabar.
Es va acabar.
Van dir, passi-ho bé, ja se'n poden anar, clar.
Sí.
Molt bé, en tot cas, s'ha de vigilar molt, sempre.
Sí.
Anem a parlar una mica de la política, com està el món.
Ui.
Com està el senyor Sánchez, el president?
Bueno, dient la veritat sempre.
I això?
No sé. Bueno, la meva opinió, ja l'he dit abans, i ara no la tornaré a repetir, que campanya electoral, i campanya electoral és, bueno, sí. Fan els seus congressos, fa propaganda de tot el que ha complert, no diu res del que no ha complert, i sempre una propaganda, doncs, en campanya electoral.
Clar, vamos, i si ha d'aprovar els pressupostos, doncs don croms, a veure si algú el convenç. Pues clar, és que si no li proves els pressupostos encara és pitjor.
Clar.
Però ja te'n dones compte de que la famosa taula de diàleg no serveix de res. Ja sabien que no servia de res, ho sabien des del primer moment.
Ja, sí, no.
Però tots són bones intencions. Una vegada s'han aprovat els pressupostos, no hi ha data. Pues molt bé, pues estupendo, però no valia la pena començar.
El senyor Sánchez ha de fer creure a Europa que aquí hi ha una taula de diàleg. I la taula de diàleg aquí no la veiem per enlloc, sí. Però Europa ja els ha dit que hi ha una taula de diàleg i ja està. I a més ha donat uns indults, o sigui que per ell la cosa està tancada.
Sí,
ja està
no, ja ho diu ell, que ui, que viene esta Catalunya en comparació a com altres anys.
Exactament,
años.
Exactament. Sí, ell ja està, ja té prou amb això, no?
Sí. D'en Puigdemont, heu vist que no se'n parla res, els mitjans de comunicació, com si no existís ja.
Espanyols.
Els espanyols.
Els espanyols
no diuen... No, ni els catalans tampoc, no se'n parla, últimament.
No diuen...
No diuen res.
No, bueno, sí, bueno, aquests dies alguns mitjans sí que parlen, que aquest any sembla que el senyor Puigdemont l'altre dia va fer unes declaracions pel seu aniversari, que feia 59 anys.
59 anys.
59 anys, i va dir que als 60 els compliria a casa seva a Mer, a Catalunya.
Bueno, tant de bo, perquè estar a l'exili és una cosa duríssima.
El que passa és que, lògicament, els diaris de Madrid això no ho diuen, no?
No.
Sí, sí.
Ni tampoc diuen totes les sancions que posa la justícia europea a l'espanyola,
sí, sí,
ni el desenvolupament dels... de, com es diu això, les ordres de detenció, les euroordres...
Sí, sí.
Clar, no parlen d'això, no, res. Només parlen del que els interessa.
No. Clar, llavors, nosaltres com a ciutadans també ens hem de queixar una miqueta que els mitjans de comunicació no ens informen.
Clar.
Volem saber i no ens informen. I aleshores, la informació que tens tu, si te'n vas a les xarxes aquestes, et poden dir qualsevol disbarat, qualsevol mentida, no tens forma de calibrar-ho.
Clar.
El problema que té el senyor Sánchez és que, segons quines notícies dona o segons quines coses diu, a Espanya li va molt bé, a Catalunya li va malament, però a Espanya li dona molts vots, no?
Sí, clar.
I això, per exemple, al PP també li passa el mateix. El que passa que el PP a Catalunya ja ha tirat la tovallola, ja ho ha deixat córrer, ja li és igual, no? Però el PSOE sí que necessita els vots de Catalunya.
Sí, clar.
El PP no necessita els vots de Catalunya.
Va guanyar, i ja va guanyar les eleccions a Catalunya. Eh?
Ja, per això mateix.
Es va guanyar, cuidado. No governa perquè hi ha una coalició, però les va guanyar.
Les va guanyar i no governa perquè hi ha una coalició d'independentistes.
Sí.
Però necessita aquests vots de Catalunya, sí, en el Congrés de Diputats espanyol. I el PP no els necessita per res, perquè aquí Catalunya té només res residual.
Tampoc governa.
Bueno,
mira, Espanya, simplement per una qüestió demogràfica, qui aporta més diputats és Andalusia. Després és Catalunya. Per número d'habitants, el número de diputats que hi ha a Madrid va en funció del número d'habitants. Doncs les eleccions a Espanya es guanyen a Andalusia i es perden a Catalunya. Per guanyar les eleccions a Espanya has de fer un resultat esplèndid a Andalusia i has de fer un bon resultat a Catalunya. Si no, no guanyes. Mira les trajectòries de les darreres eleccions a Espanya.
Però el PP no necessita els vots ni Andalusia ni Catalunya.
Perquè té un racó de votants molt gran a Espanya. Mira, a l'AVE.
Castella, tot el que és Castella i Cantàbria.
Quina raó hi ha per construir l'AVE a Espanya? Captar, bueno, vots de comunitats perifèriques. Quan dic perifèriques vol dir que no són Madrid. I aleshores el PP està molt ben aposentat al nord i a l'oest d'Espanya. I llavors, clar, de quan en quan hi ha promeses electorals que s'han de complir, llavors Espanya té una xarxa d'AVEs per comunicar a Madrid amb la perifèria, Galícia, Santander i tal, i...
Bueno, però el que us estava dient és això, que el PP pot fer una campanya contra Catalunya i, bueno, i
no, no se li donarà vots i és gratuït. A Catalunya en té 3 diputats.
Per això que no necessita, i a Espanya sí. En canvi, el PSOE no. El PSOE, si va contra Catalunya, perdrà vots a Catalunya i els guanyarà fora, però en perdrà a Catalunya, cosa que tampoc li interessa. I llavors ha de fer un exercici de funambulisme i anar molt en compte amb el que diu i no mullar-se amb res.
Pensa,
i no mullar-se, simplement.
Aquestes darreres eleccions tot va anar tan just que és la primera vegada a Espanya que hi ha un govern de concentració, un govern de coalició, que fins ara no era necessari.
Sí.
I això és perquè no tenien suficients vots com per governar sols.
Clar.
I això, a la situació s'hi ha repetint, perquè el PP, a la seva dreta, té un altre partit que li va restar en vots, sempre que patinen, que es diu Vox. Això cada vegada és més complicat.
Clar.
La política cada vegada és més madura. I si veieu altres països, les eleccions es guanyen per unes diferències pírriques.
Sí, sí.
49 o 51, sempre són... A tota, on hi ha tradició democràtica vella, doncs les eleccions es guanyen per uns marges mínims. I en el cas dels Estats Units, la polèmica que ha aixecat tot plegat per un sol estat...
Sí, sí. I els governs s'han de fer amb coalicions, sempre.
Sempre.
No es poden fer amb un sol partit.
Bueno, el país que a nosaltres ens ha de servir de guia, perquè és el país que funciona millor, que és Alemanya, ara hi ha un govern de concentració.
Sí, sí.
Hi ha socialdemòcrates, hi ha liberals, hi ha verds...
I socialistes.
I de quan en quan es barallen entre si.
Sí, sí.
Ara estan en pugna pel tema de l'ecologia. Però s'ha acabat l'era Merkel.
El que passa que a Espanya hi ha molt poca tradició de negociar. I llavors...
Espanya no s'ha negociat mai, s'ha eliminat el rival i punt.
Exacte. Llavors, per exemple, a Espanya, el PSOE, amb Podemos, hi ha un que és el que mana i l'altre va fent, no? Va fent.
Sí, és molt sutil veure les maniobres que hi ha. Per exemple, la Yolanda és un personatge que té una força tremenda, és una presumpta candidata a la presidència de govern per diferents motius, però no per la força que té el seu partit dintre del govern. Yolanda Díaz sona molt més que el seu pes específic, però sona. I sempre us dic una cosa, la meitat de l'electorat són dones,
Ja.
Sí, però fixa't que sempre des del PSOE s'intenta una mica desdibuixar aquest lideratge, no? Quan hi ha una iniciativa de la Yolanda...
No, el líder és el que té la goma d'esborrar.
Quan hi ha una iniciativa de la Yolanda Díaz,
sí.
Doncs ja li posa un altre al costat perquè surtin a la foto juntes, no?
Sí,
que
sí,
no es
sí.
vegi que és ella la que ha tingut la iniciativa,
sí,
no?
Sí, sí,
per
sí.
tant, això no és, no és un govern de coalició, ni molt menys. Clar, això és un que mana i l'altre que està allà per... Ja, per això el senyor Iglesias va marxar, perquè va dir, escolta, jo què pinto aquí?
Sí, vinga, va.
Anda que no ha guanyat el senyor Iglesias des que ha sortit de la política.
Amb imatge, no?
Amb imatge està guapíssim, imatge. És veritat.
Amb imatge ha guanyat.
Vinga, que anem a canviar de tema, que si no...
Clar, és que això és màrqueting.
Vinga, màrqueting. Deixem el màrqueting.
Vol canviar de tema.
Vol canviar de tema, sí.
Clar, és que tenim molts temes i si ens enrotllem massa no arribem a tot arreu.
Clar.
I vull parlar del nou bisbe de Solsona.
Ah.
Que sabeu que el senyor, el bisbe Novell ja no és bisbe.
Clar, no. Ja serà...
Ja es dedica a altres,
coses. Que han nomenat un bisbe que ve del País Valencià.
Uh-huh. Estava a Mallorca, no?
Bueno, a Menorca, però ell és de Menorca, és Valencià.
Sí.
Estava a Menorca de bisbe, sí, però ell és del País Valencià. I, bueno, allà a Solsona es veu que estan molt enfadats perquè diuen, escolta, que no hi havia capellans aquí que poguessin ser bisbes.
Home.
A més, el senyor Omella, que és el bisbe, és el cardenal que presideix la Conferència Episcopal Espanyola, sembla ser que és molt amic del Papa Francesc i sembla que ha tingut molt de pes amb aquesta decisió. Tots sabem que el bisbe, el cardenal Omella, no és precisament independentista ni de bon tros,
no.
I llavors la por que feien és que si fos un de català, doncs fos massa independentista, i bueno, d'alguna manera la religió catòlica i les homilies a les misses i això també són, és, una, és un motiu de propaganda, no? I llavors pues, ja van en compte amb això. A més, aquest bisbe va estudiar a la Universitat de Navarra de l'Opus Dei. Així és que, bueno, tot això són dades que ens poden donar una
Sí, no, cal apuntar-ho tot.
Una mica de guia de més o menys per on pot anar la cosa, no? Sí. Que jo ja no dic res més perquè...
Això és estrany perquè saber... el papa Francesc és jesuïta. Llavors no hi ha hagut mai massa sintonia entre els jesuïtes i l'Opus Dei. Sintonia per no dir una altra cosa.
El cardenal Omella és un tio amb molta mà dreta i suposo que s'ha guanyat la simpatia del papa i bueno, doncs és això.
Bé, la qüestió és que faci bé la seva feina.
Sí, això mateix, si fa bé la seva feina, sí.
I a més l'Església ja sabem com actua sempre, ells tenen el seu funcionament.
El cardenal Omella és de la franja, però es veu que tira més cap a l'Aragó que cap a Catalunya. És de la franja, però es tira més cap a l'Aragó.
Monsenyor Escrivà de Balaguer era de Barbastre, que és en plena franja.
En plena franja, per això mateix, no? Clar. Llavors hi ha un dirigent d'una entitat religiosa que diu, bueno, entre l'Aragó i València, la llengua espanyola a Catalunya està a salvo. Bueno, jo ja no dic res més, perquè ja he dit masses coses.
Jo sí. cada vegada parlo més en català. De veritat, eh?
Vinga, sí. Que vull parlar també del rei emèrit.
Ui. Això deixarem a l'Antoni, que és l'especialista.
Vinga, Antoni Peñafiel.
Antoni Peñafiel, que és l'especialista.
No. Cuidado, el Jaime Peñafiel és un personatge que jo respecto moltíssim. Quan he sentit parlar... ha tocat de peus a terra. Una altra cosa és el que va fer quan era director de l'OLA. Ell va crear la família real espanyola. I ha estat el primer que ha dit, em vaig equivocar. Bueno, doncs perfecte, ja ho tenim.
No tornarà a passar.
No tornarà a passar. El rei emèrit va haver periodistes, sobretot alguns de la cadena que la Sònia no mira, que es van atrevir a dir que el dia 18 de desembre estaria a Espanya. Segur que les seves fonts són... Bueno, doncs no ha estat a Espanya.
No.
I el mateix rei emèrit, cosa que a mi m'ha sorprès moltíssim...
No ha tornat a casa per Nadal?
No, que se sàpiga. No, m'ha sorprès moltíssim dient que no torna perquè el seu propi fill, ell es refereix a la Casa Real,
sí.
No l'autoritza que torni i el president del govern tampoc.
Mira, les dues a la vegada.
Bueno, interessant.
Clar, a mi em fa pena. A mi em fa pena perquè... és un personatge polític importantíssim, que està molt qüestionat últimament, que tot el que ha fet se li ha tirat a sobre i que ha perdut tota la imatge que tenia davant d'Espanya. És clar, en política, quan un personatge s'obre...
se l'aparta.
Sí, no, apartat està. Està allà baix.
Bueno, però surt cada dia als diaris, eh? Bueno, està apartat,
sí,
però...
Sí, bueno, ja la premsa sempre... Bueno, ja sabem el que la premsa... Hem parlat aquí moltes vegades. Ara estan potenciant a la reina Sofia per una banda, que tot el que fa la reina Sofia ho aplaudeixen, i en canvi a la filla de la infanta, la pedreguen, a la Federica aquella, que també, Déu-n'hi-do, l'imatge que don.
Bueno, també deien que el dia 5 de gener, que era el seu aniversari, tornava. Això em sembla que ho va dir ell mateix.
Aleshores, ho han dit, ahir es va dir de forma molt contundent també el programa que la Sònia no mira, i sembla bastant lògic, es veu que un gran amic seu, d'amic de regates, que és Cossí,
La Sònia i l'Octavi i la Lourdes tampoc, no el veiem.
Bueno, hi ha molta gent que no la mira, és igual.
és que ja se li ha quedat aquest nom.
No,
ja.
Ho dic perquè ja no sabem del que parla, per això.
Sí, el rei emèrit, que li encanta la navegació, tenia un company que navegava sempre amb ell, que és la seva viva imatge. Rumors populars deien si era més que... s'assemblaven precisament per una causa biològica.
I qui
però,
és
bueno,
aquest?
És el propietari dels laboratoris Cosí, una empresa que feia colirios, que està a Masnou, molt important, molt prestigiosa,
no sé
una família rica, i també molt promotors de premis nàutics, com la família Puig,
la banda Puig.
La família Puig també són del clan dels nàutics i també molt amics del rei. Llavors aquest home, que és íntim del rei, es veu que està molt malament de salut, i la família ha demanat al rei d'Espanya...
Que vingui.
Sí. No sé, això... Allà va, vull dir, això, ahir es va dir per la tele obertament, sempre allà la hemeroteca per anar-hi, no? I, no sé, és possible que vingui, si bé diu que serà a Barcelona, que estarà en una masia que està als Brucs, un lloc discret, i el anirà a veure i se'n tornarà, perquè la visita seria temporal.
Ah, o sigui que no ens assabentarem.
No crec que... A veure... Si ho volen filtrar, ho filtraran, i si no ho volen filtrar, no ho filtraran. És com una figura pública com ell que estigui navegant a Sanjenjo i ningú el va veure sortir de l'aeroport de Vigo. Bueno, doncs ja està, vull dir que...
El que jo no tinc cap dubte és que tornarà, i a més, tornarà, quan la fiscalia arxivi la fiscalia espanyola, perquè ara la fiscalia suïssa es veu que ja ho deixa córrer...
Una de les investigacions, la de blanqueig de diner, de la sessió a Corina. Però encara hi ha més temes pendents a Suïssa sobre el seu fons del Soleado, que està a Liechtenstein, però que també treballa en Suïssa i en Panamà, i això està encara sub judici, està investigant-se.
Vinga. Bueno, sí, doncs si torna ja
era impune,
ja ens informaràs.
Impune,
si alguna vegada el jutjaran per alguna tonteria, com va passar amb aquell dirigent valencià, Francisco Camps, us en recordeu? Que al final el van jutjar perquè li havien regalat uns trajes, us en recordeu, no?
Sí, amb la Rita Barberà.
Sí. Què el van jutjar, els jutges?
El van jutjar els jutges perquè li havien regalat
ja està, uns... No cal que seguim.
Perquè li havien regalat uns trajes i la cosa es va acabar i ja està. Ja estava jutjat.
Ja estava fent classes d'ètica moral a...
Estats Units, sí. Sí. Doncs, això serà una cosa semblant. Si el jutgen, que no ho crec, però si el jutgen serà per una coseta de res i l'absoldran i s'arxivarà.
Baixant del núvol i posant els peus a terra, Espanya, el rei, no crec que hagi robat res. No té cap necessitat. No. Té una assignació i tal.
Vinga, que hi ha altres temes i no vull...
Era vulnerable.
Home, robat,
no crec que hagi robat res.
No ho sé, però si ha defraudat a la hisenda pública...
Això és una altra cosa, això és un delicte
fiscal. No, és una altra cosa, és el mateix.
És que el problema el té amb el delicte fiscal. La quantitat de diners que ha regularitzat a hisenda sobrepassa el que és delicte delicte de frau fiscal.
Bueno,
doncs a robar, no?
Si és de frau de la hisenda pública...
No, això són irregularitats amb hisenda.
Clar, una cosa és robar, l'altra és...
Irregularitats amb hisenda.
Bueno, però no ho ha declarat.
Però la hisenda no són els nostres diners.
Sí,
és que jo crec que la mentalitat de la gent l'hauríem de canviar. Aquests dirigents que diuen que ens donen això, ens donen allò, ara ens gastem això i ara ens gastem allò, aquesta gent són empleats nostres.
Són empleats nostres, sí senyor.
Fins i tot el president del govern és un empleat nostre.
Un empleat nostre que li donarà confiança.
Però ell es pensa...
No us altereu.
Ell dona la sensació que ell és l'amo i que ell et dona això, et dona allò, et dona l'altre.
Això és el que fa mal.
Els dirigents polítics són els nostres empleats i es deuen explicacions. Per tant, els diners que ens donen, que diuen que ens donen, són els nostres diners que ells administren. Per tant, escolta, què vols que et digui? Si ha defraudat a la hisenda pública, ens ha robat a nosaltres.
I si ha utilitzat malament els fons reservats, que també a la Vanguardia també està dient fa més de 2 anys,
que
el Congrés no investiga l'aplicació i ús dels fons reservats. De l'exèrcit, de tot.
Els fons reservats tenen aquest avantatge per ells, que no es dona cap explicació de res.
Són les clavegueres de l'Estat.
Veurem.
Jo del rei no tornava. Per què ha de tornar?
Vinga, que faci el que vulgui. Anem a parlar de l'energia, entre cometes, verda.
Ah, sí?
Sembla que la Comissió Europea està estudiant declarar el gas i les nuclears com a energia verda. A veure, jo no em considero tècnic per donar una opinió, però...
Mira, el gas, considera el gas...
A primera vista, no sembla que el gas sigui un gas, una energia que no contamini, i les nuclears ja no diguem.
Bueno, el gas no és que contamini, és que produeix anhídrid carbònic.
Però ja està.
Vull dir que és un dels gasos d'efecte hivernacle.
Vol dir que contamina.
Això ho proposa Alemanya, perquè Alemanya tanca les seves centrals nuclears i no té prou energia amb l'eòlica que produeix. Per tant, necessita el gas.
Bueno.
Que per això tenen un gasoducte rus. Vale. Aleshores, les nuclears, que les, que la, qui les defensa és França, les nuclears estan més a prop de ser energia verda, perquè l'energia nuclear ni provoca gasos, ni provoca sorolls, és la més neta de cara al mig ambient. Una central nuclear que es posa en un lloc apartat i lleig produeix una borrada d'energia sense que molesti ningú. Nosaltres mateixos, quan passem per davant de Vandellòs, no tenim cap molèstia. Veiem un edifici gran i punt, no hi ha res més. I subministra més d'una tercera part de l'energia elèctrica de Catalunya.
Sí, el però, problema són els residus. Perdona, un incís només. Jo, a la platja de l'Almadrava, que està ben bé al costat de Vandellòs, he vist peixos flotant, eh? No sé.
Bueno, també es pots veure a Roda de Barà i es pots veure a Barcelona.
Peixos flotants a Roda no n'he vist,
no,
però bueno.
Vandellòs només llença al mar aigua calenta.
Ah, bueno, ja. Sí, ja.
Passa una millor, clar.
És més perillós a l'Ebre, a Escó, que el riu Ebre té menys caudal que el Mediterrani.
Clar.
Però bueno, tornem a lo mateix. El problema que tenen les centrals nuclears és la gestió dels residus.
Bueno.
I tenen aquest problema perquè no s'ha investigat amb l'aprofitament dels residus nuclears, que són una font d'energia. Són una font d'energia, però no s'hi ha treballat. Com que ve de la indústria bèl·lica, l'energia nuclear, no hi ha hagut temps o hi ha hagut voluntat de fer-ho. França és la nació del món que està més avançada amb el tractament de residus i és possible que es treballi sobre això. Llavors deixarà d'existir aquest problema.
Bueno, precisament, això és el que ara volia comentar, no? Que aquesta decisió que ara s'està estudiant no és que diguin que el gas i les nuclears... No, es posaran unes condicions, no? Per exemple, amb les nuclears s'autoritzaran, però sempre que hi hagi una gestió ecològica dels residus, exactament. O sigui, que sí. Si hi ha una bona gestió dels residus,
pot ser
que sigui això, sigui prou sostenible, que això és el que estaves dient tu ara, no?
Sí.
I després, amb el tema del gas, es veu que segons fins a quines emissions hi haurà un tope d'emissions, no? Em sembla que són 200 micrograms, no sé què, per metro quadrat, no sé. Hi haurà una xifra a partir de la qual sí que estarà prohibit el gas, però si no s'arriba es pot considerar com sostenible. Per tant, hi haurà un estudi i unes condicions.
Saps
no?
com acabarà tot això, Octavi? Que els alemans i tu i jo pagarem la llum més cara.
Més encara. Quina alegria, em dones.
Es anirà cremant gas, el gas natural per fer energia elèctrica, es produirà més CO2, i aleshores sabeu que es paga un cànon per l'emissió de CO2 a l'atmosfera.
Bueno, sí.
Vull dir, Xina no ho pagarà mai, l'Índia tampoc, però Alemanya pagarà aquest cànon i el repercutirà amb el rebut de la llum. I ja està. Pensem una altra cosa. Sempre s'ha dit que el metà, que és, el gas natural és metà. És el gas que es produeixen les vaques, tota la ramaderia, que ara s'emet a l'atmosfera. És molt més maligne el metà lliure a l'atmosfera que l'anhídrid carbònic.
Yeah.
I aleshores, doncs mira, clar, si aprofitéssim tot el biogàs que produeix la ramaderia com combustible... possiblement milloraríem una miqueta les condicions ambientals, però, esclar, estem parlant d'augmentar molt l'emissió d'anhídrid carbònic i encara no hi ha sistemes per tornar...
Però hi seran, el que passa que...
Bueno, saps quin és el sistema?
Caldrà inversió.
Saps quin és el sistema per baixar l'anhídrid carbònic de l'atmosfera?
No ho sé.
La reforestació intensiva. Els vegetals absorbeixen anhídrid carbònic per transformar un fust en cel·lulosa.
Vinga.
És l'Amazones.
Sí, sí.
Anem a un altre tema ràpidament, que tenim molt poc temps ja. Sobre la conducció autònoma, no?
Sí. Mercedes-Benz.
A mi no em fa ni gens de gràcia, et dic la veritat, eh?
Bueno, quan va sortir el cotxe no la gent s'espantava i deien que...
Sí, sí, però el cotxe...
A 15 km per hora
el controles tu, el controles tu, però...
Mira, això és progrés.
Sí,
vulguis,
sí,
no vulguis,
sí. Jo no dic que no.
La notícia de Mercedes-Benz és que ha aconseguit homologar a Alemanya, l'han autoritzat, per la conducció automàtica d'algun dels seus models d'altíssima gamma, fins a 60 km per hora.
I tu vas a darrere?
Pots anar a darrere o pots anar jugant amb la pantalleta.
No? Vale.
Fins a 60 km per hora. I també segons les condicions de trànsit, si tan complicat és, ja no deixes que el cotxe condueixi sol. Això, aplicar-ho a Alemanya, que les autopistes són francament ben fetes, ara el problema està quan hi ha una retenció que ja és brutal, ja cal que frenis perquè t'estampes. No? Però Mercedes ha aconseguit a Alemanya ja autorització per la conducció automàtica, cosa que Tesla als Estats Units no ho ha aconseguit.
Hi ha
tecnologia europea.
Hi ha uns estudis que diuen que en molt poc temps, potser 10 anys o no gaire més, la gent no tindrem cotxe, no? Tindrem una aplicació, serem socis d'una empresa de lloguer de cotxes, i amb l'aplicació tu diràs, amb la teva ubicació, el cotxe sabrà on ets i vindrà cap a tu el cotxe, i et portarà allà on vulguis tu, i quan tu acabis el deixaràs allà a disposició d'un altre que a través de la seva aplicació el trucarà, i la gent no tindrem cotxe, no ens caldrà, seran uns cotxes de lloguers que vindran i marxaran doncs de forma automàtica sense conductor.
Això em sembla que no ho veurem cap de nosaltres.
Doncs escolta, hi ha moltes coses que ens pensàvem no veure.
Home, jo només recordo que deien que l'any 2000 ja hi hauria tothom, els seus telèfons podrien fer videotrucades. Va tardar bastant més, tenir-ho la gent.
Però ara no, sí
però
que...
Però estem ja al 2022.
Tu, Sònia...
Parlem 22 anys.
Tu sí que ho veuràs. Nosaltres potser no, però tu sí que ho veuràs.
Si ho veig, ja us ho explicaré.
Exacte.
Quan ens trobem.
Per exemple, el que hi ha regressió...
A la Ràdio del Cel ens ho explica la Sònia.
A la que hi ha regressió amb el tindre un cotxe particular en una ciutat, com pot ser Barcelona o Madrid, cert. I això ho veus que, per exemple, hi ha demanda de pàrquings, però no tant com abans. Vol dir que s'obren, que hi ha espai per aparcar, malgrat totes les limitacions que s'han posat.
Clar.
És molt car tindre cotxe, i cada vegada està més limitat a l'ús del cotxe.
Doncs és això. A més, si hi ha cotxes que van sols...
Anem amb aquest camí.
Hi ha cotxes que van sols, ja. Per tant, aquesta aplicació no està tan descabellada.
Vinga, anem a Kazakhstan. A Kazakhstan, que la situació... Està xunga,
Bueno, a veure, Sònia, nosaltres no estem acostumats a veure revolucions.
Ja.
Ja hi ha una revolució, hi havia el pare de la pàtria, ja no hi és, i abans hi ha un dictador. I Rússia s'ha donat molta pressa en ajudar-lo amb tancs i tot.
Sí, sí.
No, però sota la imatge d'una protesta, perquè la gent diuen que, bueno, que se'ls ha pujat el preu del gas
del
i tot
gas.
Això, hi ha una manifestació, però sí, però resulta que darrere hi ha una revolta popular, perquè ara estan empresonant una sèrie de líders que diuen que són els caps visibles de la revolució, i a més estan recolzats per Rússia. Per tant, escolta, aquí hi ha una revolució i és per enderrocar un règim polític. Em sembla, bueno, el que passa que, clar, el de disparar, això que diuen disparar a matar, home, això, la veritat és que això és una mica fort, no? Sona una mica fort.
A veure una cosa, en les antigues repúbliques soviètiques, quan es va disgregar, tens Bielorússia, que ha estat capaç d'interceptar un avió de Ryanair perquè dintre hi anava una persona non grata. Van fer-ho,
Sí.
Llavors, clar, dius, però això com és possible que puguis interceptar un avió civil? O
interceptar, sí, ara d'arribar i matar 200 persones.
El van fer aterrar, van agafar aquesta persona i l'avió se'n va anar.
Sí, però disparar a matar, home, què vols que et digui?
Sí, és molt fort.
A mi em sona a l'orella, em sona molt fort, què vols que et digui?
Sí.
Una altra cosa és que diguis, bueno, empresonem-los i jutgem-los, bueno. Però matar, això, però sense proves ni sense res, Si hi ha un tio que se t'encara amb un policia, li fots un tiro i el mates, home, què vols que et digui? A mi em sembla molt fort, això,
Però, bueno, excessos de la policia a tot arreu, potser no cal correr.
Home, sí, bueno, aquí de moment encara no hi hem arribat. No. Aquí tenim una llei mordassa que déu-n'hi-do, perquè aquí es creuen el que diu un policia encara que sigui mentida.
Home,
però
i hi ha vidres que van agredir els
policies. Però una cosa és això i una altra és disparar, matar, que llavors sí que ja no tens cap dret a defensa,
Quan vinga, ja que mort. Acabem ja, però Lourdes sí que ens volíem...
Bueno, jo vull parlar
de l'actor que
va ser l'actor Cindy Poitier,
que va ser el teu primer amor, no?
El meu primer
platònic,
amor, platònic, als 14 anys, quan el vaig veure Divina que viene esta noche. Però bueno, volia parlar, perquè va morir el divendres, amb 94 anys, i va ser el primer actor que va guanyar un Òscar, el primer actor de raça negra, o sigui, sí, que va obrir les portes. Sí, sí, i el primer actor que seleccionava les seves feines, perquè en aquella època, o sigui, els actors negres només feien de limpiabotes, no?
Sí, clar, evidentment, eren altres
temps. De papers secundaris. I ell va anar escollint, si veieu les seves pel·lícules, els millors papers.
Molt bé, tornem la setmana vinent, que no tenim temps. Adéu.
Adéu.
Adéu, bon dia a tots.
Bon dia.